Benvinguts tots. Bona tarda, bon dia a tothom. Començarem l'acte de recepció del fons bibliogràfic o documental de Manuel Brunet. Jo com a directora de la biblioteca m'aixeco un moment perquè ens veieu la cara, perquè estem aquí una mica, no és un teatre, això és una biblioteca, hem habilitat la sala per fer, sempre fem aquests actes aquí, menys els que fem a les altres biblioteques, com sap el Narcís, ara ja està aquí. Només us volia explicar una mica l'estratègia que tenim amb la biblioteca de la recepció de fons i llegats de personatges de l'entorn científic, cultural, català o universal, si és que té interès científic. Aquesta biblioteca va néixer fa molt pocs anys, com la universitat, i llavors no tenim un fons molt com el poden tenir la Universitat de Barcelona o l'Autònoma, que són universitats molt més velles. Teníem un fons relatiu i una de les maneres de que puguem promoure la investigació i les tesis doctorals i els estudis universitaris és acollir fons de gent que s'han dedicat a la cultura i a la investigació, com us deia. Bé, nosaltres li diem els fons especials i tenim una comissió de biblioteca que decideix a partir de l'interès que pot tenir per la cultura i per la ciència i per la investigació universitària el determinat fons que se'ns ofereix, decideix si s'accepta o no s'accepta. No tenim qualsevol cosa, perquè acceptar qualsevol fons és propi de biblioteques públiques, de la Casa de Cultura i biblioteques així. Són coses més que serveixen per fer tesis, com és el cas nostre, que veieu que el professor Xavier Pla és el que ha promogut la recepció a través del seu doctorand que fa la tesi sobre Manuel Brunet, i jo ara li passaré la paraula. Només us vull explicar que aquest fons queda en aquesta biblioteca, que la Roser és la cap d'aquesta biblioteca i que el podeu trobar a internet, i que quan ja el tinguem catalogat i posat us avisarem i podeu venir en un acte que no sigui tan particular, us explicarem com està tot i després ja ho podreu consultar des de casa i que sortireu a internet des d'aquí. Passo la paraula al professor Xavier Pla, que farà la glossa del...
Moltes gràcies a tots per ser avui aquí i moltes gràcies també als integrants d'aquesta taula. Per als que creiem que treballar a la universitat té també, més enllà de les tasques administratives, un component cívic, un component de deures cívics, i però també per als que creiem que la recerca va una mica més enllà que la satisfacció de les nostres passions personals, i creiem també en un servei a la col·lectivitat, a la comunitat, per a tots aquests és un motiu d'alta satisfacció poder ser avui aquí en aquest acte d'acceptació de la donació del fons de Manuel Brunet i Solà. Manuel Brunet és un personatge probablement poc conegut i encara menys reconegut. Jo crec que és un deure per part meva esmentar avui aquí el nom de Modest Prats, que és el qui ja fa una colla d'anys em va assenyalar l'interès que podia tenir llegir el periodisme i l'obra més estrictament literària, breu però literària també, del periodista Manuel Brunet, que es va establir a Castelló d'Empúries una bona colla d'anys després ja de la Guerra Civil Espanyola. Va ser Modest Prats, originari també de Castelló d'Empúries, que anecdòticament em sembla que no li sabrà greu que expliqui que va oficiar en l'enterrament del mateix Manuel Brunet, o va ser un dels seus primers enterraments en els quals va oficiar. Em sembla que és de justa generositat agrair-li, com en tantes altres ocasions, les seves indicacions, que més enllà dels programes acadèmics i de les bibliografies especialitzades, a mi m'han obert personalment moltes portes cap als camps del coneixement i de la literatura. Des d'aquella primera conversa, després d'aquelles primeres lectures d'un personatge del qual no es parla mai a les facultats de filologia, ni d'història, ni de periodisme, va aparèixer l'ocasió de tenir un becari que pogués investigar amb una mica més de sistematització i de profunditat l'obra coneguda de Manuel Brunet. A partir d'aquí, un fil estira un altre fil, sortosament vam poder conèixer els familiars de Manuel Brunet, a través de sobretot de la seva filla Teresa i del seu marit Xavier. La seva generositat des del primer dia va ser extraordinària i m'agrada també remarcar la paraula generositat en el sentit que no només ens van obrir la seva casa, sinó que ens van obrir totes les calaixeres i tots els armaris, alguns d'ells que potser feia molts anys que no s'havien obert. A partir d'aquí, la figura de Manuel Brunet ha anat no només perfilant-se, sinó que ha anat prenent relleus. I parlo en primera persona des del nostre desconeixement, hem vist que Manuel Brunet no només era el periodista de Romano, el col·laborador de la revista Destino, sinó que hem hagut de recordar, perquè potser ho havíem oblidat, que havia estat director del setmanari Mirador, que havia publicat El meravellós desembarc dels grecs a Empúries l'any 25, i estirant fils hem anat veient que hi havia un, podríem dir-ho així, un escriptor noucentista, que potser no era un escriptor de primera fila, però que sí que era un escriptor que s'adscrivia als corrents estètics del noucentisme i que tenia una ambició de convertir-se en un veritable escriptor, ambició que després es va vehicular, per dir-ho així, a través del periodisme. Manuel Brunet és un personatge molt complex. Ara que parlem tant de memòria històrica, doncs probablement la memòria històrica que representa la personalitat i l'evolució ideològica de Manuel Brunet és una memòria històrica una mica incòmoda per a segons qui. Per dir-ho molt ràpidament, podríem dir que és un catalanista catòlic conservador, però dient això tampoc podríem, no esgotaríem en absolut la seva personalitat, perquè és un home que, com molts dels seus detractors assenyalen, és un home que va una mica d'un cantó a l'altre buscant intentar satisfer alguns dels seus ideals que s'amaguen darrere d'aquestes tres etiquetes. És un home auster, és un home humil, és un home que viu de la ploma, que viu del periodisme, que viu d'escriure, però també és un home que destaca per una mena de vessant pamfletària, sobretot durant els anys 30, no gaire habitual en el nostre periodisme, una mena de defensa molt íntegra dels seus ideals que li va provocar més d'una polèmica. Per acabar molt ràpidament, m'agradaria que servís el poder disposar d'aquest fons a la Universitat de Girona perquè altres estudiosos poguessin intentar entendre la difícil situació d'aquests escriptors que, si bé és veritat que durant molts anys van destacar per la seva crítica al règim republicà i que per tant durant la Guerra Civil Espanyola van situar-se en el bàndol franquista, però que alhora, en tant que escriptors, escriptors catalans, escriptors catalanistes, no van acabar de trobar, malauradament, el seu lloc. Les circumstàncies de la història que tant interessava a Manuel Brunet no van ser precisament favorables per a ell mateix. M'agradaria que, si després tenen ocasió de veure la petita mostra de llibres de la biblioteca de Manuel Brunet i d'algunes dedicatòries, veuran que hi ha dedicatòries que ens fan reflexionar. Per exemple, Agustí Esclasans, el 19 de juny de 1945, dedicava un llibre a Manuel Brunet amb aquesta dedicatòria. Diu: "Mentre duren el dany i la vergonya de la llengua catalana prohibida i perseguida." Que això remet a uns versos de Miquel Àngel, si no m'equivoco. Bé, mentre duren el dany i la vergonya de la llengua catalana prohibida i perseguida, qui rebia aquesta dedicatòria era el mateix Romano que des de la revista Destino havia de fer molts equilibris per poder defensar una posició liadòfila en el marc del final de la Segona Guerra Mundial. I per no allargar-me més, però per si per donar una mica de retrat del personatge, m'agradaria llegir-vos un parell de paràgrafs d'una carta que es troba també en el llegat, en l'arxiu del qual avui estem parlant. És una carta que Manuel Brunet envia el 10 de febrer de 1954 al director de La Vanguardia, Luis de Galinzoga. Manuel Brunet va col·laborar esporàdicament, breument, al diari La Vanguardia, fins al moment en què Luis de Galinzoga li va encarregar un article per celebrar els 25 anys, els 25 anys de paz, 25 anys després de la Guerra Civil Espanyola. Manuel Brunet s'hi va negar, i evidentment va ser convidat a deixar La Vanguardia, ja no hi va tornar a col·laborar mai més. Però Brunet va respondre al director de La Vanguardia amb una carta que és una confessió íntima que em sembla que pot donar a entendre bastant bé la complexitat, la ferida moral en la qual vivia Brunet. Diu així, és el 10 de febrer de 1954, i diu: "Usted me dice en su carta que no puede suponer que no sienta yo el goce del aniversario de la liberación de Barcelona, sobre la cual me pedía un artículo. En un sentido general estoy conforme con usted, con lo que representa aquella fecha para la paz y el prestigio de la nación, pues lo estamos viviendo. En cuanto al hecho en sí de la liberación, debo confesarle que mi gozo no fue completo y vino aquel día mezclado con muchas tristezas. Para comprender mi posición debe tenerse en cuenta que yo viví en Barcelona desde antes del advenimiento de la República. Llegué en pos de mis ilusiones de escritor, con una novela escrita. Es natural por ello que al llegar procurase relacionarme con los escritores que privaban entonces e hiciese entre ellos mis amistades. Yo había llegado ya un poco crecido, muy desengañado y casi del todo de la política y sobre todo de los políticos, y dispuesto a consagrarme por entero a lo que sentía que era mi vocación. Vino la revolución, los partidos se definieron, me encontré entonces con que muchos de mis amigos y tal vez los mejores eran de ideas liberales, adscritos todos a los partidos de izquierda o defensores del ideal que aquellos defendían. El día de la liberación, muchos de estos amigos, le diré casi todos, tuvieron que huir. Muchos tenían intereses aquí, tenían su hogar, algunos su familia, hijos pequeños, una vida ya establecida, y tenían que dejarlo todo e irse hacia lo desconocido, en el destino más triste y hacia un porvenir que solo les prometía miserias y penalidades. Algunos se despidieron de mí casi llorando". És una carta de 6 fulls, escrita a màquina, en què Brunet relata tot el seu dolor més íntim, en les seves conviccions més íntimes, després de 1939. Tindrem ocasió, quan el fons estigui catalogat i digitalitzada també la correspondència, de poder donar a conèixer sencera aquesta carta, que impressiona, em sembla, precisament per aquesta situació d'haver quedat descol·locat després de 1939. Jo vull agrair sincerament, molt calorosament, a Antònia Boix, la directora de la biblioteca, que des del primer dia ens va dir que li interessava que el fons Manuel Brunet pogués ser acceptat per la Universitat de Girona. Vull agrair també a Jörg Zimmer, director del Departament de Filologia, que ens hagi donat suport. També, i ho faig amb tota la sinceritat personal, el degà de la facultat, el Francesc Feliu, que també col·labora en aquest acte, i evidentment a Joaquim Maria Puigvert, el vicerrector de recerca, que també des del primer moment ens ha donat suport, i no només ens ha donat suport, sinó que ens ha animat a poder tirar endavant aquesta iniciativa. I reitero l'agraïment a la Teresa i en Xavier, perquè des del primer dia ens hem sentit molt ben acompanyats i molt ben compresos, i m'agrada que allò que va començar tan bé hagi acabat encara millor. Com us he dit, Francesc Montero està enllestint una tesi doctoral sobre l'obra literària i periodística de Manuel Brunet, i jo li cediré la paraula perquè faci una breu descripció del fons que avui presentem.
Gràcies. Bé, bon dia, gràcies a tots per ser aquí, gràcies a en Xavi, el vicerrector, la directora de la biblioteca, i també evidentment a la Teresa i en Xavier. Això va començar fa ja 3 anys i mig, i per algú que treballa com jo en aquest tipus de temes, investigant la cultura catalana de la primera meitat del segle XX, la literatura catalana, la veritat és que jo estic molt content avui, perquè aquesta història va començar, ha tingut un procés, jo he anat obrint calaixos, m'han deixat obrir calaixos, he compartit moltes hores amb la Teresa i en Xavier, i he anat descobrint la figura de Manuel Brunet. I he anat descobrint la complexitat de la figura de Manuel Brunet. En Xavi ara ho deia, i realment he anat descobrint tot un personatge que té molt de camp per córrer. Jo estic a punt d'acabar la tesi doctoral, però estic molt content perquè l'acte d'avui permetrà que darrere meu vingui molta gent a conèixer la figura de Manuel Brunet. El fons està compost, com podreu veure, d'uns 1.000 volums de tema divers. És a dir, hi ha una vessant que és de política internacional. Manuel Brunet és un dels analistes de política internacional més importants que tenim en la primera meitat del segle XX, des de les planes de la publicitat, des de la Veu de Catalunya, després des de Destino, i a més, analitzant l'última fase de la seva trajectòria des d'un punt de vista catòlic, les evolucions de la Segona Guerra Mundial, és molt interessant i que es pot analitzar a través de les planes de Destino, però també a través de les cartes, que hi ha, que també hi ha un fons molt compacte de correspondència amb altres periodistes, amb altres escriptors, amb amics d'abans de la guerra, amics que encara continuen, com per exemple el que deia la dedicatòria d'Agustí Esclassans, que és molt significativa, explica molt bé aquell grup, que jo considero que Manuel Brunet és un representant d'aquests intel·lectuals vencedors vençuts, com si diguéssim, una representació de la cultura catalana que arriba després de la guerra pensant-se que la situació tenia d'una manera i realment després en va d'una altra. I finalment hi ha uns manuscrits, d'obra publicada i d'altra pendent de publicar, que encara està pendent d'acabar de revisar-la tota, però això em va obrir també un camp d'investigació sobre obra inacabada, obra pendent de publicació. Unes notes també molt interessants que s'han anat parlant, també d'una anàlisi que fa de la visió que té Manuel Brunet de la realitat a Castelló, a Catalunya, de la política, de la situació del país, com està, i la veritat és que jo crec que no acabaré la feina, o sigui, encara quedarà molt de material, molt de camp d'investigació encara per continuar treballant, des de diversos punts de vista, i per això encara em fa més il·lusió que el fons estigui aquí, en un lloc molt a l'abast d'investigadors, ben conservat, i també tot ben catalogat. A banda d'això, el que volia dir és que Manuel Brunet, tot i ser un periodista especialista en política internacional, també va estar molt lligat al territori, molt lligat a l'Empordà. És un periodista nascut a Barcelona, a Vic, perdó, que després es posa a treballar a Barcelona, on farà el seu esclat com a periodista, i després de la guerra s'estableix a l'Empordà. Ja abans de la guerra, l'any 25, havia escrit el llibre més important de la seva carrera, la seva narració, El meravellós desembarc dels reis d'Empúries, diverses vegades reeditat, com podreu veure, i llavors l'any 43, per completar una edició que fa Destino, en Corigofil, se li encarrega que faci un assaig titulat L'Empordà i els empordanesos, que és magnífic, és un assaig magnífic, que l'escriu en castellà, en català, perdó, que hi ha el manuscrit, i després és traduït al castellà, i llavors torna a ser publicat en català a l'edició de Selecta de l'any 1956. I aquest assaig demostra com Manuel Brunet va ser també un enamorat de l'Empordà, i per això d'aquest territori, d'aquestes comarques, i per això també està bé que estigui aquí aquest fons, al seu lloc. Llavors Manuel Brunet deia: si l'Empordà no fos un paisatge de paradís, no valdria la pena de parlar-ne. Del prestigi històric no se'n viu. L'home viu de la terra bona i del bon paisatge. L'Empordà és un paisatge de primera i una terra de primera, una història de primera i una gent de primeríssima. Els que afirmaven que Catalunya és Grècia, pocs sabien el que es deien. Més just seria que els grecs, sense conèixer l'Empordà, endevinant-lo només, diguessin: Grècia és l'Empordà. Perquè a Grècia el paisatge falla sovint i gairebé sempre, com la Salamina, el mar i el cel el devoren. A l'Empordà tot està bé i ben proporcionat: la terra, el mar i el cel. I com que no és un país pelat, sinó terra bona i ufanosa, quan el cel i el mar riuen, la terra també riu. L'Empordà s'assembla més a la Grècia ideal que la gent s'imagina que a la Grècia real. Ben mirat, està massa bé i tot l'Empordà. Aquí, que hi som molts empordanesos, jo crec que avui és un dia que hem d'estar molt contents també els empordanesos, perquè l'obra, al fons, d'aquest escriptor empordanès també quedarà ben guardat i a l'abast de tothom. Moltes gràcies.
Jo volia donar la paraula a Xavier Santllehí.
Gràcies. Jo parlaré en nom de la família, de la filla, i una mica doncs, el que em toca és dir que primer de tot això per nosaltres també és un gran dia i estem també molt contents i molt il·lusionats. Home, en primer lloc, perquè vosaltres parlàveu, Xavier i Francesc, de l'acollida i de la generositat, però nosaltres també hem de dir que ens hem sentit doncs, molt ben tractat per vosaltres. Això ho transmeten diàriament els pares. En aquest sentit, vosaltres dos heu sigut dos magnífiques persones que no ens ha costat gens obrir-vos a les portes de casa, de les calaixeres, i de que remenéssiu tot el que creiéssiu convenient precisament per arribar a culminar en aquest punt que avui doncs, crec que fem, doncs, paguem un deute, jo crec, que tenia la societat, i que això ho hem viscut durant molts anys a casa envers Manuel Brunet. Ho has explicat molt bé tu, Xavier. Era una persona, un personatge oblidat, això en parlàvem tot sovint, la mare ho deia en els sobretaules que fèiem sovint al vespre, al migdia, que sabia greu que una persona doncs, que d'alguna manera havia aportat tant des de la seva professió com a periodista i com a escriptor, doncs, que hagués quedat doncs, amagat perquè possiblement políticament no era correcte parlar-ne. I bé, i el temps, doncs, com diem sempre, va posant les coses al seu lloc, i en aquest cas doncs, crec que es mereix molt la destinació de tot aquest fons que teníem a casa, guardat d'aquella manera, que ens sabia molt de greu,
malament,
i que vosaltres doncs, heu aconseguit ressuscitar-lo, rescatar-lo, oferir-lo doncs, a tota la comunitat doncs, educativa d'aquí de la universitat i per tot aquell que consideri convenient la seva consulta. Per tant, per nosaltres és un dia magnífic, un dia esplèndid. Avui ens anirem a dinar tota la família per celebrar-ho, perquè creiem que, per la memòria de l'avi, nosaltres considerem que és el millor que es podia haver fet. Ara es podrà donar a conèixer aquesta complexitat que tu deies, que li va portar doncs, aquest posicionament difícil, perquè va haver de fugir en temps de la guerra, perseguit per uns, i després doncs, descontent amb els altres pel fet doncs, de que coincidien diverses etiquetes que sembla que no casin, és a dir, el fet de coincidir catalanisme amb conservadorisme i alhora amb catolicisme, doncs això no lligava, i això doncs, va fer que, com tu dius, Francesc, em sembla, en la teva tesi, doncs va acabar els seus dies derrotat per haver d'estar contínuament barallant-se en tota aquesta complexitat, tant a nivell intern com a nivell del seu entorn. No? Nosaltres estem molt agraïts, i sobretot l'agraïment ha d'anar destinat en primer lloc a en Xavier Pla. Crec que és el primer mereixedor del nostre més sincer agraïment, perquè ell va ser el que d'alguna manera es va interessar en primer lloc per recuperar la memòria de l'avi, del babi, que li diem. Per tant, gràcies, en Xavier, per haver pensat en
modest,
ell.
Modest.
Bueno, sabem que en Modest, és dir, des de Castelló també haig de dir que hi ha tota una sèrie de gent, aquí doncs els tenim present, que sempre han tingut un interès per ell, en Pere, l'Esteve, és a dir, gent de Castelló que sempre doncs, que han pogut, han trobat un llibre d'ell. Recordo encara l'última vegada que Pere me vas donar un exemplar del meravellós doncs, en Bar, que vas trobar el llibreter de vell, i vull dir que gent de Castelló, com en Modest, que, doncs, o com mossèn Pujol també, doncs, gent que han estat pendents de la seva figura, i que a vegades ho dèiem, i això amb l'Esteve havíem parlat, a vegades com és que ningú s'interessa doncs, per la figura d'aquest personatge i així. Doncs mira, finalment ha arribat, en primer lloc doncs, perquè vosaltres heu sigut realment els instigadors d'aquest fet, i sobretot també l'altre més cordial agraïment, doncs home, com no, en Francesc, que ara podem dir que és l'especialista amb l'avi, perquè com deia la mare, ara en saps més tu que qualsevol de nosaltres de lo que és l'avi, eh? Qualsevol cosa que tingueu que preguntar de Manuel Brunet, ja no cal que aneu a preguntar-li a la filla, sinó que és molt més convenient preguntar-ho en Francesc, que segur que en sap moltes més coses. La veritat és que amb la tasca que ha portat a terme ens n'ha descobert moltes, eh? O que inclús ens ha lligat anècdotes que la mare sabia, però que ell, gràcies a la investigació i diguem-ne a la lectura de les seves cartes en profunditat i exhaustivitat com ha fet, ha lligat doncs, anècdotes que nosaltres coneixíem, que sabíem que havien passat, no? Com el fet de tenir en Hitler tancat a dins d'una gàbia dels periquitos.
No? Ah, sí?
Clar, és dir, nosaltres sabem perfectament que als inicis de la democràcia doncs, hi va haver determinada gent que van escriure acusant-ho de germanòfil. I nosaltres sabíem perfectament que això no era així. I ara, finalment, doncs, això es coneix, s'ha demostrat i se sap que no és així.
D'on va arribar acabada la guerra? Els 30, els 40.
Al final del 39, el novembre del 39.
De seguida li van pintar, estàvem a casa de la meva àvia, li van pintar unes lletres així amb quitrà perquè llavors els seus fills no feien ni idea. Grosses que deien, aquí vive un polític separatista. Però ell estava a casa de l'àvia i no van voler que hi hagués cap disgust, volent buscar un palet que ho tragués, i després ens ha sigut molt de greu perquè això no s'ha pogut provar perquè no hi havia ni una foto, però jo sí que ho vaig veure.
Durant tots aquests anys hem viscut fets d'aquests i d'altres, sí. I home, vull dir, la família ens preocupava que la seva memòria doncs, quedés oblidada, quedés doncs, tancada en un calaix, el que dèiem abans, no? Perquè no quadrava. Clar, es va restaurar la democràcia, es va parlar doncs, d'intel·lectuals, sobretot d'abans de la Guerra Civil, aquests varen quedar doncs, ben situats i determinats personatges, doncs, com era l'avi, doncs, semblava que no tocava parlar-ne. Bueno, sort que hem passat uns quants anys, això ara ja no hi ha complexos a l'hora de parlar-ne i ara doncs, és bo doncs, que se'n parli i amb això doncs, vull dir que nosaltres creiem que la millor destinació, ho vam estar avaluant tota la família, doncs d'aquest fons que pugui ser la Universitat de Girona, vicerrector, ens va semblar que era la millor destinació. Una universitat consolidada com aquesta, una universitat que és la nostra, la de casa, diguem-ne, doncs que pugui acollir doncs, aquest fons documental i alhora aprofitant, com deia la directora, totes les noves tecnologies es pugui divulgar, tot això doncs, heu de considerar que per nosaltres doncs, és un gran fet i només tenim paraules d'agraïment cap a tots vosaltres. I bé, només dir-vos que estem a la vostra disposició per tot allò que pugui anar sorgint. És a dir, les calaixeres continuaran obertes si és que no has emportat tots els papers, que possiblement encara en sortiran algun racó, algun, perquè allà és molt gran i segur que tu saps que encara queden coses. Per tant, el que falti
no patiu, que
pot venir cap aquí, sense cap mena de problema. I bé, i això si en un futur doncs, pogués... aviam, sabem que aquí doncs, no hi ha estudis de periodisme, en futur poder ser que hi haurà doncs, periodisme cultural o així, doncs home, la nostra, i ara ja llenço un repte cap al vicerrector, de la mateixa manera que hi ha càtedres de la Maria Àngels Anglada o de Ferreter i Mora, pogués haver-hi en un futur, en uns possibles estudis de periodisme, doncs una càtedra de Manuel Brunet, em sembla que això seria la culminació d'aquest fet que estem doncs, avui presents i que nosaltres, com a familiars, doncs agrairíem molt sincerament. I alhora, si aquesta càtedra la pogués ocupar doncs, qualsevol dels presents que hi ha en Francesc o en Xavier, ja, això ja seria el segon, però evidentment això ja suposo que no depèn d'altres. Bé, deixo anar això i moltes gràcies, sincerament, tota la família estem molt emocionats perquè em sembla que avui, doncs, des de dalt, si ens està veient, estarà molt content. Gràcies.
Té la paraula el vicerrector.
Molt bé, alcalde de Castelló, degà de la Facultat de Lletres, directora de la Biblioteca de la Universitat de Girona, directora de la Biblioteca del Barri Vell de la Universitat, familiars de Manuel Brunet, professor Pla, Francesc Montero, amigues i amics, senyores i senyors, en nom de la rectora de la Universitat de Girona, em plau moltíssim participar en aquest acte i en primer lloc agrair a la família de Manuel Brunet aquest gest generós de la donació del fons Brunet a la Biblioteca de la Universitat. La política de fons especials de la Biblioteca de la Universitat de Girona té ja una llarga i dilatada trajectòria. Va començar el 1988, ara fa 20 anys, amb el fons de Jaume Vicens Vives, i ha sigut continuat amb moltíssims altres fons molt variats, que van de la literatura al dret, per exemple el fons de Santiago Masó, o també la història, el fons Pierre Vilar, o Jaume Vicenç Vives, que ja ho he dit, o el mateix fons del filòsof Ferrater Mora, entre molts d'altres. Aquesta política s'ha demostrat del tot encertada. Ho deia abans la directora de la biblioteca, l'Antònia Boix. Ens ha permès, d'alguna manera, posar la Universitat de Girona i les nostres biblioteques en el mapa de les, biblioteques universitàries de Catalunya i d'Espanya. És una de les biblioteques més ben valorades en tot l'Estat. En els rànquings és la sisena, i això a una universitat jove com la de Girona, diguéssim, és una dada molt positiva. I segur, estic convençut, que aquesta política encertadíssima dels fons especials hi ha contribuït. No és l'únic element, però és un element que ens diferencia en qualitat respecte a l'entorn universitari català i espanyol. I per tant ens n'hem d'alegrar. I d'alguna manera la família de Manuel Brunet hi contribueix avui d'una manera molt important i decidida. Per als investigadors de la Universitat de Girona, i estic especialment adreçant-me als de l'àmbit d'Humanitats, d'aquesta Facultat de Lletres, la biblioteca és el nostre laboratori. Per tant, tenir dins d'aquest macrolaboratori, diguem-ne, uns fons especials i un fons, en aquest cas, tan important com el de Manuel Brunet, doncs, és molt important. La Universitat de Girona és una universitat que vol estar oberta a l'entorn i a la societat. I la biblioteca és un instrument molt poderós per fer present aquesta universitat a la societat. Només s'ha de venir un dissabte i un diumenge i veure aquestes sales funcionant a ple tren, en plena dimensió, i per tant és una biblioteca oberta, evidentment, als nostres universitaris, als nostres professors, als nostres estudiants, però també a la societat i a la ciutat. I per tant, la universitat que vol fer-se present en la societat a través de les càtedres que tenim escampades en el territori, el fons especials també contribueix. Tenim un fons especial, per exemple, d'estudis marítims en connexió amb la càtedra que tenim a Palamós i amb el Museu de la Pesca. Avui em plau especialment veure molts representants de la societat de Castelló. Per tant, a través del fons Brunet, també la universitat reforça els lligams amb Castelló d'Empúries. I finalment, agrair al professor Xavier Pla doncs tota aquesta promoció d'aquest fons. Ell ha comentat que la trajectòria de Manuel Brunet, d'aquest escriptor periodista, ha estat una trajectòria complexa, fins i tot incòmoda, però és la història d'aquest país. Una història amb blancs i negres i grisos. I per tant, tinguin la seguretat que el fons serà ben tractat des d'un punt de vista documental, des d'un punt de vista de documentació, documentalista, i des d'un punt de vista bibliotecari. No en tinguin cap mena de dubte, però el fons, diguem-ne, donarà resultats. I el primer resultat ja el tenim en aquesta tesi doctoral anunciada de Francesc Montero. I segur que aquesta tesi doctoral serà el primer fruit d'aquest fons i que serà continuat per d'altres. Moltes gràcies.
Bé, doncs, a veure, abans de donar l'acte per acabat, que ja sé que no em toca a mi acabar-lo, puntualitzaré dues o tres coses dirigides a la senyora Teresa, perquè si no, perquè li ordenarà segur totes les cartes per la compte que li té ell i a nosaltres abans de poder-ho digitalitzar. No, hi ha una mica de pica-pica per celebrar-ho i ens agradaria fer-li entrega d'un Nexli Gris emmarcat que també el tindrem a baix. Estaran els llibres i estarà baix a la sala, que el dia que vulgueu venir més tranquil·lament us hi passejarem i ho veureu, i si no sortint ara mateix. I acabar de signar el protocol de donació que tenim ja signat per la rectora. Sí, si vol, quan vulgueu ja es podeu aixecar, l'ensenyo i li... l'ensenyem i això ja és per a vostès. És l'exlibris de la... és l'exlibris que la família, o sigui, que utilitzava.
Fet per en Julián Nadal, fet per en Julián Nadal, que era un il·lustrador, sí, que li va enviar...
Perdoneu, un segon, em sembla que li pertoca a ella, no a mi, eh? Vingui, sisplau.
Aguanto.
És vostè. I potser tu, Sallei, no?
Sí, no?
Home, wow. Com vulgueu.
Una foto allà amb el fons, tot.
Sí. Ah, molt bé. Va. I ara només ens queda això
jo, ja, que ho aguantin, Xavi.
Tu quedes i te'n fas responsable, nosaltres ja en penjarem un d'igual a la sala de llegat, que és on guardem els fons especials, i si vostè és tan amable d'acabar-me de firmar, li ensenyo, veu? És el document administratiu de l'acte, signat per la rectora nostra. Sí,
això no és cap bon blanc.
Si em pot signar aquí. Sí, em pot signar aquí. I en aquí el cantó de la rectora també. Sí, llavors li donarem un exemplar a vostè també, eh?
Molt bé.
I signarem tres i ens en quedarem nosaltres dos. Aquí? Sí, igual, sí. Dos, perdó, ja són tres. Quina altra? Sí, que molt gràcia, però bueno. Sí. Doncs moltes gràcies. I ara vostè es queda la còpia amb així mateix. Bueno, jo no li trec la, Sanllei, no li trec la grapa, ja ho prepareu, eh?
No.
Us ho poseu tot en allà? Ho deixem aquí sobre, així ja no es tacaran res, em quedo aquest. Bueno, moltes gràcies.
Thank you.